és la vida que se'ns va prometre. Tot sembla ara un somni tan distant. Sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals.
Són gairebé 5 els minuts que passen de 11:15 i avui a la secció que fem en col·laboració amb l'Incavi ens interessem per saber si els cellers catalans estan presents a les xarxes socials i sobretot a Instagram, tot parlant amb el David Jové, autor del segon baròmetre del vi català a Instagram, juntament amb la Judit Cortina i membre d'Enoturista.cat. Ens desplacem, doncs, cap als estudis de Canal 20 Ràdio per saludar l'Armand Beneito, que conduirà l'entrevista. Armand, explica'ns.
Bon dia, Sílvia, de nou. Doncs avui no podem tenir la Gemma Urgell, habitual conductora d'aquesta secció de l'Incavi que us acompanya cada mes, el Penedès en xarxa, un servidor, doncs portarà avui aquesta secció. Parlem de xarxes socials amb els vins, amb els cellers, perquè un 83% dels cellers catalans tenen compte a Instagram. Aquesta és una de les conclusions d'aquest segon baròmetre del vi català a Instagram que, com deia la Sílvia, el David Jové i la Judit Cortina de Noturista.cat han dut a terme amb col·laboració de l'Incavi. Sobre aquest estudi i quin és el paper dels cellers catalans a les xarxes socials, avui en parlem a la secció de l'Incavi amb el David Jové. David, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, doncs, abans de res, explica'ns una mica què és aquest baròmetre, que persegueix el baròmetre, aquest segon baròmetre del vi català.
Doncs mira, aquest baròmetre és com quan nosaltres anem al metge i ens posem en una bàscula i ens diuen una mica en quina situació estem. Era com intentar veure quina era la salut de les xarxes socials dels cellers catalans, amb tota modèstia. Vam intentar començar pel principi, que és, bé, quins cellers hi ha a Catalunya. Hem comptat tots els cellers que estan donats d'alta el dia 1 de juliol d'aquest any en alguna de les 12 denominacions d'origen, només els catalans dins de la DEO Cava, i hem fet una llista i ens han sortit a més 100 que no estan dins d'una denominació d'origen però que consideràvem que eren rellevants. En total n'hi ha 750 i el que hem fet és mirar si tenien perfils a les xarxes socials, quants seguidors tenien i quina era més o menys la resposta que tenien. I això és, a grans trets, el que és el segon baròmetre.
No sé quina conclusió heu arribat, si realment ha sigut positiva, si pensàveu que hi hauria menys, menys. Com ha sigut, al final, això?
Mira, la pregunta és bona, però no et sabria dir. De vegades, quan els periodistes fem una investigació, no tenim una percepció de si haguéssim pensat que era més o que era menys. Jo en aquest cas no la tinc. Jo estic sorprès de la quantitat de cellers que han optat per comunicar a les xarxes socials, perquè, és clar, vosaltres sabeu que hi ha moltíssims cellers a Catalunya que són microcellers, que estan fets per una sola persona. Per tant, que un 83% d'aquests cellers tingui un perfil actiu a Instagram, a mi em sembla que és bastant alt. La conclusió, sense ser un expert en xarxes socials, és que hi ha molts cellers que s'han interessat per fer aquesta comunicació. Llavors, al baròmetre hem intentat buscar les causes, no? Per què? Per què hi ha aquest interès? I aquí seria una mica on hem rebut l'ajuda d'uns quants especialistes que ens han dit que s'ha juntat tot, no? Que durant la pandèmia molta gent va tenir una necessitat de comunicar independent de la que feien amb la venda tradicional a botiga o a restaurant i es va llançar a fer servir les xarxes, tot i que ja tenien una tradició molt important amb Facebook i amb Twitter, anteriorment al boom d'Instagram, no? La conclusió, jo diria així, si haguessis de fer un titular només, Armand, és que a mi m'ha sorprès que hi hagi tants cellers que tinguin ganes de comunicar les xarxes.
Bé, aquesta vegada també, David, amb aquest segon baròmetre, heu comptat doncs, amb la interacció, no? Per què heu volgut comptar amb això?
Clar, això m'ho han dit els especialistes, perquè a l'hora de comptar el valor que té un perfil a Instagram, no és tan important la quantitat de seguidors que tingui, sinó la quantitat d'interacció que tu generis. Per posar-te un exemple així una miqueta perquè ens entenguem tots. Segurament molta gent de les que ens està escoltant té un perfil a Instagram, no? És molt important que tingui molts seguidors? No. És important que quan pengi alguna cosa la gent li respongui i tu també responguis a la gent, és a dir, que hi hagi una bidireccionalitat. Llavors, hem comptat la interacció perquè volíem donar valor a això, que hi ha cellers que potser no tenen milers de seguidors, però en canvi els seus seguidors són molt fidels, fan una comunitat que té molt de valor i aquests són els que de veritat voldran anar-los a visitar o voldran comprar-los els seus vins o se n'alegraran molt quan treguin un vi nou o tindran moltes preguntes a fer-los al voltant d'algun tipus de maridatge. I això el propi celler ho podrà aprofitar per comunicar millor la següent vegada a les xarxes socials. La interacció seria com un valor més que l'any passat no havíem pogut comptar, només vam comptar el del número de seguidors i ens quedava una mica coix perquè no teníem aquesta bidireccionalitat comptada, no?
Després de la pandèmia que han passat, quan estàvem confinats, doncs, es veien tastos de vins online, vídeos, hi havia moltes retransmissions. Aquest any també, o és diferent l'ús que fan els cellers de les xarxes?
És molt diferent, Armand, perquè l'any passat no teníem més remei que haver-ho de fer, però al final el que els agrada als cellers és poder fer un tast presencial, o el que els agrada és obrir les portes de casa seva i que els vagin a visitar. Si al final ho han de fer per uns senyors del Japó, pues serà una millor solució que no haver de viatjar, ara que estem en una situació en què potser no es recomana que hi hagi tant de moviment. Però en la mesura del possible, l'altre dia ja ho vam veure quan es va fer el Gastronòmic Fòrum a Fira de Barcelona, que vaig tenir la sort de poder-hi assistir, la gent tenia ganes una altra vegada de recuperar la presencialitat. Jo crec que s'ha reduït moltíssim la quantitat d'Instagram Live que es feia l'any passat, doncs entre el març i el juny, que va ser quan va haver-hi el confinament més perimetral, més dur, i això ha caigut en picat. En canvi, ha quedat Instagram com una finestra, que potser no amb els Instagram Live o amb el Instagram Televisió, però en canvi amb una cosa que és, penjo una foto, o ara faig un reel, que potser està una mica més de moda, o penjo històries, també el meu perfil. L'activitat no és tan frenètica, per bé que el que va obrir la porta d'Instagram s'hi ha trobat còmode i ha decidit quedar-s'hi.
Parlaves tu, evidentment, que els cellers el que volen és rebre visites, fer tastos, que és la manera, segurament, més important per poder vendre els seus productes, però per Instagram també es pot fer servir, no?, la xarxa per poder vendre aquests productes.
Aquest és un tema que ha generat molt de debat. Ara aquí és on els especialistes estaven més dividits. Es pot vendre vi per Instagram? Sí, però n'has de saber molt. Has de tenir algú que et recomani. Per exemple, el primer problema que es troba un celler a l'hora de vendre vi a les xarxes socials és que a molts llocs ho consideren una beguda alcohòlica i, per tant, té la mateixa catalogació que tindria un producte, doncs, una medicina o alguna altra cosa d'aquestes que, per segons qui, ja té una restricció. Aquí es troben amb el primer problema el sector del vi. No es tracta com un aliment que té una graduació alcohòlica, lògicament, però és menor de la que podria tenir un destil·lat, sinó que els compten a tots per igual. I en aquestes plataformes d'Instagram, que depenen del grup de Facebook, ells t'obliguen a tenir una passarel·la de compra on tu introdueixis aquest producte. Per tant, la primera restricció que tenen a l'hora de vendre és aquesta. La nostra conclusió és que és molt més fàcil vendre reserves d'enoturisme perquè no et posen cap problema visitar un celler, perquè tu estàs explicant paisatge, història, patrimoni, cultura, no estàs explicant tot això, i això no hi ha cap restricció. Però a l'hora de vendre vi, és complicat que fem allò que els experts en màrqueting anomenen, em sembla que ho dic bé, la taxa de conversió, que és, tu mires una cosa, fins a quin punt et sembla bé, la desitges, t'agrada, per tant estàs fent marca, per tant estàs fent imaginari d'aquesta marca, però no arribes a fer la compra directament. Potser la compra la fas quan vas a un restaurant, o quan vas a la botiga, o quan vas amb algun aparador i veus aquesta ampolla. Però directament la venda des d'Instagram és el que s'ha complicat una miqueta més, no? Per això et dic que la pregunta és bona, però no et sabria dir si ara mateix Instagram és el millor lloc on vendre aquests vins, per molt que tots aquests cellers l'objectiu final que tinguin sigui vendre, no?
Estem parlant molt d'Instagram, però realment els cellers també estan a altres xarxes, no? No només a Instagram. Sí que ara Instagram potser és una de les xarxes més importants o una de les que més es fa servir, però realment estan a moltes altres xarxes socials també.
Sí. Mira, els estudis diuen que la xarxa social més gran de totes és WhatsApp. Alguns ho consideraríem una missatgeria instantània, però a l'hora d'estudiar-ho, els experts consideren que és una xarxa. Tu compta que potser El WhatsApp el té gairebé el 95% de la població. I després, aquí aniríem baixant. Nosaltres a l'estudi hem intentat veure quants cellers tenien Instagram, quants cellers tenien Facebook i quants cellers tenien Twitter. Llavors, el que hem fet és mirar si l'últim any havien publicat alguna cosa en aquestes xarxes. I hem vist que, per nombre de seguidors, la primera és Facebook. Facebook és la xarxa que, en nombre de seguidors, tenen més els cellers catalans. Tenen al voltant de 2,5 milions de seguidors. En canvi, si només comptem Instagram, en tenen 1,5 milions. Per tant, Facebook guanya de molt, d'un milió. I després, quan anem a Twitter, anem a xifres més tranquil·letes. No estem parlant de 500,000 de seguidors. Aquí, el que nosaltres hem fet aquest any és que, com això ho hem mirat un per un, si un celler no havia publicat res al llarg del 2021, consideràvem que era un compte que existia però que no estava actiu. I el que ens ha sortit és que hi ha un 98% de cellers que han publicat a Instagram, un 75% més o menys que han publicat a Facebook i un 60% que ha publicat a Twitter. Per tant, aquí seria una miqueta xarxes que tenen perfil no actiu, però tenir-lo el tenen. Si vosaltres busqueu informació, la trobeu. Però no és informació que estigui actualitzada. I clar, això és un problema. Potser no són els mateixos preus, els dels vins, o els de les visites, o el d'allò que volen explicar. Potser han canviat etiquetes. Però com que quan nosaltres ho busquem amb el mòbil o a Google, ens surt aquesta informació, el que percebem nosaltres és que tenen aquest ús de les xarxes, no? Però sí, en fan servir. I després també, així com a curiositat, Armand, vam mirar també què passava amb YouTube, per exemple. Hi ha molt poca gent que tingui YouTube. Vam mirar també TikTok. Hi ha molt pocs cellers que tinguin TikTok, per bé que es considera que serà una xarxa de les emergents en el futur i que els experts recomanen, bueno, que si algú vol créixer, especialment en català, perquè les etiquetes posicionen molt bé, en altres llocs només posicionen gairebé en castellà, doncs que TikTok segurament o Twitch serà la xarxa que tingui més futur.
Tornem una mica a Instagram, parlàvem d'aquest 83% doncs, dels cellers catalans que tenen compte a Instagram. A altres països, a altres llocs vinícoles, no a altres països, inclús doncs, a altres llocs d'Espanya, també tenen aquesta presència tan gran o no?
Doncs mira, no ho sé, perquè no hi ha cap estudi que ho hagi fet. Jo vaig intentar buscar informació quan vam oferir el primer baròmetre des del portal enoturista.cat. Això ens hi vam trobar l'any passat perquè intentàvem fer un article periodístic parlant de si realment ens ho semblava a nosaltres allò que parlàvem abans, no? De que hi havia molta gent que es connectava a Instagram per fer tastos i per fer coses quan estàvem confinats, i a partir d'aquí ens vam anar animant per comptar-los tots. No vam trobar cap altra literatura anterior, informes, estadístiques, estudis que poguessin avalar-ho. No et sabria contestar. Em agradaria molt saber si a la Rioja o a la Xampanya o a Cádiz, que tenen la ruta del vi de Xerès, per exemple, els passa una cosa semblant a Catalunya. De moment som un dels pocs estudis que parla d'aquest tema, dels que jo he pogut trobar publicats. Seria interessant saber-nos comparar i saber si estem ben vells, però ara mateix no en tinc ni idea.
Parla'ns una mica també d'aquest documental que s'ha fet, que ho fet amb 8 especialistes.
Sí, clar, nosaltres només som periodistes. I el que vam intentar és reunir informació periodística. Com fem moltes vegades, vam buscar persones que ens ajudessin a donar-li una valoració a tot això. Aquí vam buscar primer... El primer que vam buscar són cellers, que són els principals actors a l'hora d'entrar a les xarxes socials, no? Jo diria que pràcticament 3/4 dels cellers són ells mateixos qui es fan les xarxes socials, o bé tenen una persona encarregada dins del celler que li destina unes hores, o bé s'ho fan ells mateixos, no? Per tant, vam entrevistar primer de tot el primer celler d'aquest baròmetre en nombre de seguidors, que és Freixenet, que en té més de 50,000, i després vam entrevistar també un celler que tenia molta interacció, que és el celler La Vinyeta de Mollet de Peralada, no? A la Déu Empordà. I vam entrevistar un celler que durant molt de temps és molt actiu a les xarxes, cada dia es lleva a les 6 del matí i penja una foto dient bon dia, que és el celler Pascona de Falset. Vam buscar, diguem-ne, aquests tres cellers. Llavors vam anar a buscar persones que en saben de xarxes, com per exemple la directora de l'agència de comunicació Pecats, que és la Sole García Insua, i ens va dir doncs, com veien les agències que es treballen, doncs les grans marques, no? També vam parlar amb un especialista en màrqueting com la Glòria Vallès, que té un portal que es diu Wine Style Travel, i ella també ens va convidar a estudiar la interacció, no? Va ser gràcies a la Glòria que vam començar a estudiar això. També hem parlat amb una sommelier i comunicadora com la Meritxell Falgueres, que ella es considera a si mateixa una influenciadora d'aquestes que pengen moltes coses a internet, i amb les opinions de tota aquesta gent, més la del celler Giol de Porrera, que és un dels cellers dels 30 que s'han donat d'alta aquest any, doncs hem fet un documental on expliquem opinions diferents de cadascun d'aquests àmbits per explicar que no hi ha una realitat única, que cadascú fa una miqueta el que pot. I ens ha ajudat a fer-ho també la Mariola Dinarès, que és presentadora del Pop-Up de Catalunya Ràdio i que és especialista en xarxes, doncs per acabar de donar-li aquest entorn una miqueta més humà, no? De dir, al final, no només es comunica per vendre, sinó també es comunica per sentiment. I amb tot plegat hem fet aquest documental, que està penjat a la nostra pàgina, per si algú el vol recuperar. És curtet, dura com uns 7 minuts, i és un resum de tot això, per si no volen llegir-se el ranking.
Parlaves de et volia comentar jo si també ara si, precisament això de que si has trobat algun celler que tingués molts seguidors. Parlaves de Freixenet, però bé, suposo que això clar, estem parlant d'una marca doncs espectacular, no? D'una marca molt important. És com amb el futbol, que el Futbol Club Barcelona tingui molts seguidors és normal, però no sé si t'ha sorprès algun celler més petit, perquè em parlaves d'un doncs que cada dia doncs, es lleva al matí i el primer que fa és penjar una foto. Aquests són potser els cellers a seguir, no? Aquests petits, sí. aquests que interactuen doncs, pràcticament a diari.
Clar, aquesta conclusió que estàs traient tu ara amb el Barça, que és una metàfora que és molt bona per parlar de, clar, no ens comparem, és a dir, potser té més mèrit que un equip amb menys pressupost es mantingui bé a la Lliga, no? Fins i tot continuï estant a primera divisió, que no tant que els grans clubs no estiguin en primer lloc. Per tant, ho entenem molt bé, això, amb aquesta metàfora teva, ho entenem tots molt bé. L'altre dia, quan estàvem al Gastronòmic Fòrum amb la Mariola Dinarès i la Ruth Troiano, que és periodista i ens va ajudar a presentar el baròmetre, elles dues van pensar que potser més endavant hauríem d'acabar fent uns premis i tot, perquè hi ha cellers molt petits que fan una feina molt bona, però com que el nombre de seguidors no destaquen tant, potser no crida l'atenció. Mira, jo et donaré un parell de pistes perquè els més curiosos pugueu trobar. El celler que té més interacció de Catalunya, que és una veritable barbaritat, que té una taxa d'interacció del 13,4%, quan de mitjana estem en un 4, és el celler Batllac. El celler Batllac es va esfondrar la teulada per culpa d'un temporal de neu i va rebre moltíssima interacció perquè va emocionar molta gent que estava a Instagram, igual que fa un parell d'anys li va passar al celler Render Mas Déu. Totes aquestes coses salten a la banca perquè és una interacció, diguem-ne, sentimental, no? Tothom està molt preocupat perquè aquest celler li ha passat una desgràcia i llavors es volca en interacció. N'hi ha d'altres que la saben treballar a través de sortejos i també m'han sorprès que cellers molt petits tinguin una quantitat de sortejos tan alta perquè ho fan molt bé, és a dir, han entès molt bé el que és Instagram. Instagram és sobretot bidireccionalitat. No és només jo penjo una foto, vine a comprar el meu vi, estàs convidat a visitar-me, això ho pot fer tothom. El que té gràcia és que tu ofereixis una cosa a la gent que tingui ganes de respondre i que se senti part activa del que fas, no? Que puguis posar, doncs, mireu, avui hi ha un ramat d'ovelles pasturant, us agrada el formatge? Vosaltres us agradaria que féssim tastos amb els nostres vins i uns formatges, no? Això és el que realment funciona millor. I una de les coses que m'han agradat és que hi ha cellers molt petitets que ho han entès molt bé i que ho estan fent de conya. I, clar, no té punt de comparació amb els grans clubs. Clar, clar, aquí és diferent.
Una mica per acabar, el tema és molt interessant, sens dubte, no? Tot això m'imagino que també si la gent entra a la vostra web ho pot trobar, no? Tot això que estem parlant.
Sí, sí, aquest any hem fet una base de dades pública que qualsevol celler es pot trobar i li diem com estava l'any passat i com està ara, si ha crescut en la posició del rànquing o ha baixat, i pot consultar tot això que estem dient. Entrant a la nostra web hi ha un apartat que es diu baròmetre, i pot buscar-ho qualsevol celler que pugui estar interessat. És una informació que volíem fer pública per tothom. Així cadascú una mica es pot mirar com està.
I és possible que millor algun dels 17, doncs, d'aquest 17% de cellers que no està a les xarxes socials i ens està escoltant, és possible doncs, que, que ja es comenci a moure i s'hi afegeixi, millor, no?
Sí, jo crec que hi ha un sostre de vidre, o sigui, no crec que pugi gaire més, perquè hi ha molts cellers que potser només són embotelladors i que llavors, per tant, el no vendre el producte final o l'enoturisme, tampoc tenen necessitat de fer una marca. Molts d'aquests cellers de vegades estan inscrits en una denominació d'origen, però són, bé, en tenim molts d'amics, no? Vosaltres, sobretot, que esteu en aquesta zona on hi ha tantíssima tradició de fer vi, hi ha gent que potser doncs, o és viticultor i fa i ven el vi base o després que no té una marca concreta, no? Per tant, jo crec que no sé si hi ha gaires cellers que tinguin ganes de ser-hi, que puguin ser-hi, perquè encara n'hi ha una quantitat bastant elevada que són cellers elaboradors, no? Que no són que venen al públic final.
Per acabar, David, que ja estem quasi fora de temps, quins consells donaries per tenir bona presència a internet, als cellers que ens estiguin escoltant?
Jo dono consell, però amb la boca molt petita i amb tota modèstia, perquè no sóc gens especialista. El que m'han explicat els experts és això que us deia. Si tu no penges una foto per penjar-la, perquè això dona poc resultat, després et poses trist perquè et frustres una mica perquè no et funciona. Estudia una estratègia abans de penjar la foto. Decideix que si el que vols és demostrar que tens un entorn, per exemple, com això que et deia, de llevar-te molt d'hora al dematí, d'ensenyar que, mira, la fulla del cep ja està de color de tardor, que convidis a la gent a visitar-te perquè realment la vostra visita és molt autèntica, que els hi puguis explicar que amb l'esforç que heu fet tota la família collint el vi al cap de setmana, perquè treballeu d'altres coses però que ho feu molt bé, tastaran un vi que és d'una varietat com el Xarel·lo o com alguna varietat de les nostres, doncs que faci més il·lusió. Jo crec que és important, abans de penjar, que sapiguem bé què volem penjar per no generar frustració o anar perdent el temps com el qui penja fotos, no? Aquest potser seria el gran consell que em puc permetre donar, sempre amb tota modèstia, que abans de penjar tinguem una estratègia pensada de què volem comunicar. No ho fem per fer.
Doncs, David, enhorabona per aquest baròmetre. Enhorabona a la Judit, també, que ho hem dit.
Moltes gràcies.
Tots dos, doncs, i que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Que vagi molt bé, David.
Un plaer estar amb vosaltres. Gràcies, Armand. Bon dia.
Bon dia.